Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Embolica que fa fort a Ripoll, que s'erigeix en emblema de la dissociació que hi ha sovint entre la política nacional i la política local. Ja ho vam explicar la setmana passada, el govern municipal d'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, l'alcaldessa, havia aconseguit aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció dels dos regidors del PSC. Un moviment que va sorprendre a tothom en general i a la cúpula socialista en particular. Ells, aquests dos regidors, van reconèixer l'error i van posar el càrrec a disposició de la direcció. El partit els ha obligat a renunciar-hi. Al córner de tot aquest rebombori, Sílvia Orriols es frega les mans. Primer, perquè va aconseguir aprovar els pressupostos. Segon, perquè veu com la sempre espinosa relació dels partits amb l'extrema dreta, quan qui s'acosta a l'esbarzer es punxa, ella brota.
I per aquesta abstenció els han fet cessar. Per tant, si algú és autoritari, si algú és intolerant, sou vosaltres, els socialistes.
Doncs, mentrestant, els socialistes, la seva portaveu Lluïsa Moret s'escarrassava a distanciar-se d'aquest moviment que han fet els fins ara regidors a Ripoll.
Sempre defensem posicions que aposten per la convivència, que aposten pel respecte a la diversitat, i no els posicionaments que defensen la confrontació i l'odi.
I, mentrestant, els protagonistes dels fets es queixen que la direcció hagi pres aquesta decisió de manera unilateral i sense haver-se posat en contacte amb ells en cap moment. I a tot això, ara què? Qui assumirà el relleu d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés?
Catalunya al dia.
De seguida us expliquem tot l'intríngulis que s'ha generat a Ripoll arran d'aquesta aprovació de pressupostos. Això el dia en què també us explicarem el nou servei d'ambulàncies que el SEM posa en marxa a partir de demà. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Hi haurà 1.600 ambulàncies noves, que suposa un increment d'un 20%, i a més porten una nova tecnologia per atendre millor els pacients in situ.
Continuen havent infarts, continuen havent ictus, i hem de garantir tota la resposta, tant la de les grans emergències com de la resta de contextos que es donen en simultània.
Aquestes noves ambulàncies començaran a circular demà mateix per les Terres de l'Ebre i s'aniran desplegant progressivament per la resta de Catalunya.
Sobre el conflicte laboral entre docents i govern, nou capítol avui. El sindicat USTEC planteja a mestres i professors una vaga indefinida fins a finals de curs. Els han enviat una enquesta perquè diguin si estan disposats a fer aquesta vaga i quants dies veurien bé de fer-ne.
A més, l'Assemblea de Direccions de Centres de Barcelona votarà a finals de mes si presenta la dimissió en bloc del col·lectiu quan s'acabi el curs.
També us explicarem que a Valls, a l'Alt Camp, en només un mes i mig han multat 17 persones per llançar residus il·legals al polígon industrial.
I això ha estat per l'efecte de 4 càmeres de videovigilància. L'Ajuntament les va instal·lar per frenar una pràctica il·legal que comporta una gran despesa pel municipi.
Són fixes, l'únic que es poden moure. Tenim aquestes càmeres amb aquests 4 punts, però no vol dir que aquestes que puguin traslladar a una altra part de la polígon industrial.
I sembla mentida, però la setmana que ve ja és Sant Jordi i ja comencem a fer bullir l'olla. Els floristes preveuen que la venda de roses s'estancarà aquest any. El motiu? Doncs el preu.
Aquest any hi haurà una petita pujada degut als conflictes geopolítics que tenim pel tema del combustible i l'altre que a Colòmbia, per decret llei, els sous dels treballadors han pujat un 23%.
I és que 8 de cada 10 roses que es venen per Sant Jordi venen d'aquest país, de Colòmbia. Segons Mercabarna Flor, s'encariran al voltant d'un 5%, però l'increment que acabarà notant la gent serà només d'un 2%.
Pel que fa al trànsit, comprovem si hi ha problemes en algun punt a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, Estel. Doncs ara mateix no ens consten incidències. Sí que tenim un tram d'uns 3 quilòmetres d'intensitat i lentitud a la Ronda Litoral de Barcelona entre Sant Adrià i Vila Olímpica, en sentit Llobregat, però la resta de xarxa ara mateix sense gaires problemes per circular.
I pel que fa al temps, Francesc Maurí, ha tornat el sol i la calor.
Doncs sí, ha tornat el sol i una calor que arriba, però que sobretot arribarà, perquè el termòmetre apunta maneres, va cap amunt i a l'acabar la setmana, sembla que entre dissabte i diumenge, però ja es notaria força divendres, tornarem a superar els 25 i fins i tot a l'acabar la setmana podríem superar lleugerament els 30 en alguns indrets de l'interior. Per tant, doncs, sí, sol i calor.
Doncs vinga, esports també amb màniga curta, ben puntuals a la 1:54 que arribaran, i amb els ulls posats avui, Au del Serra, de si hi ha miracle amb l'Atlètic de Madrid, eh?
Correcte, el Barça juga aquest vespre a l'Estadi Metropolitano de Madrid les opcions de continuar endavant a la Lliga de Campions. Els de Hansi Flick, però, per aconseguir-ho, hauran de remuntar davant l'Atlètic de Madrid el 0-2 en contra que tenen del partit d'anada. El Girona perd el davanter Abel Ruiz per les pròximes 5 o 6 setmanes per culpa d'una lesió als isquiotibials, així pocs dies després que també es lesionés l'ucraïnès Banat, que ja ha dit adéu també a la temporada. Setmana molt important per l'hoquei patins lleidatà. Mentre el Pons Lleida pensa ja en la final a 4 de l'Europa Cup d'aquest cap de setmana, a l'hoquei Lliga Femenina l'Alpicat fa un pas endavant per seguir somiant en la salvació. I el bàsquet Salou ha perdut la categoria de la segona federació de forma matemàtica després de la derrota contra el Sant Antoni.
Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquesta crisi oberta entre el PSC de Ripoll i la direcció nacional del partit. Els socialistes han forçat la dimissió dels dos regidors de la formació per haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Els dos edils critiquen la decisió i asseguren que el partit l'ha pres de manera unilateral i sense haver-se posat en contacte amb ells. Anem a intentar explicar tot plegat què ha passat i com queda. Des de Girona, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
D'entrada, ara el partit el que busca és qui pot rellevar aquests dos regidors del PSC que han plegat, no?
Sí, sí, sí. I segons ells diuen, aquests dos regidors en un comunicat que han enviat des de Ripoll, no hi ha ningú més, no hi ha cap altre membre de la llista que estigui predisposat a agafar el relleu. I recordem que aquestes dues persones només poden sortir de la llista que es va presentar a les municipals del 2023. El que també diuen és que ningú els ha comunicat res d'aquesta renúncia i desmenteixen que ahir hi hagués cap reunió entre representants de l'executiva nacional, de la Federació de les Comarques de Girona i del grup municipal, tot i que avui, al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Amoret, que és portaveu del PSC i número 2 del partit, confirmava que sí, que hi havia hagut converses.
Va ser una reunió de maduresa política on tothom va assumir la seva responsabilitat i doncs, el resultat d'aquesta reunió és el que hem comunicat doncs, amb el, bueno, a tots els mitjans de comunicació aquest matí, que és, des del nostre punt de vista, evidentment, la més adient i la més oportuna.
Enric Pérez fa més d'un any que és assessor de la consellera de Territori. Enric Pérez és el líder del PSC a Ripoll. Doncs fa més d'un any que és assessor de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. També ha demanat el cessament d'aquest càrrec i acabem de saber que Sílvia Paneque ha acceptat aquest cessament del càrrec d'Enric Pérez com a assessor. Recordem que tot ve de divendres al matí, quan la Federació de les Comarques Gironines va manifestar-se en absolut desacord, ho va dir així, literalment, amb la decisió dels dos regidors de Ripoll d'abstenir-se a la votació dels pressupostos i que Aliança, per tant, els pogués aprovar amb un vot de qualitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols carregava avui contra els socialistes per perjudicar, deia, la política municipal a la xarxa X.
I per aquesta extensió, per aquest exercici de responsabilitat institucional i política que van exercir aquests dos regidors, que simplement volien evitar una nova qüestió de confiança i, per tant, que el Ripoll s'endinsés en un nou episodi d'inestabilitat, els han fet cessar. Per tant, si algú és autoritari, si algú és intolerant, sou vosaltres. Sou vosaltres, els socialistes.
Afegirem només que la líder d'Esquerra, Chantal Pérez, a Instagram, a títol personal, ha donat suport al grup socialista i ho diem perquè Esquerra va anunciar a l'últim ple que s'havia plantejat l'abstenció també als pressupostos, ben bé fins a l'últim moment, pels mateixos arguments que els socialistes de Ripoll.
Doncs amb tot això queda un escenari en què és una legislatura que pràcticament tots els líders de l'oposició, líders de l'oposició a Sílvia Orriols, han anat plegant, no?
Sí, i a les pròximes municipals, res d'aquí un any, ni Junts, ni Esquerra, ni el PSC tindran els mateixos candidats que van tenir l'any 2023. Els tres regidors de Junts ja han canviat tots. Entre mig hi ha hagut quatre regidors que haurien tingut dret a agafar l'acte, però que han dit que no, que l'han rebutjat. A Esquerra, el número 2 de la llista del 2023 també va deixar el càrrec i la regidora portaveu, Chantal Pérez, ja ha anunciat que no serà la pròxima cap de llista i els altres dos també descarten els candidats a ser candidats d'aquí un any. Què ha passat a la CUP? doncs, que en plena negociació d'una possible moció de censura a Orriols, Dani Vilaseca, que era el líder, també va anunciar que deixava l'acte. I, per tant, des del 2023 només continuen dos regidors d'Esquerra, que, com acabem de dir, una no es tornarà a presentar, un de la CUP i Joaquim Colomer, que lidera una llista independent. Els sis regidors d'Aliança, sí, aquests continuen tots.
Molt bé, doncs veurem com acaba. Té pinta que no és pas l'últim capítol de tots.
No, això segur que no, Estel.
Ho anirem seguint. Gràcies, Laia.
Adéu, bon dia.
Doncs aquesta crisi del PSC a Ripoll també ha planat a la compareixença setmana del govern posterior a la reunió del Consell Executiu, més que res també perquè la consellera portaveu, Sílvia Paneque, està directament relacionada amb aquesta decisió, perquè també l'afecta amb ella per un d'aquests dos regidors del PSC que ha plegat. A Palau de la Generalitat, Albert Prat, què ha dit la consellera portaveu?
Què tal? Bon dia. Sí, doncs el govern de Salvador Illa defensa que amb el partit de Sílvia Orriols no hi ha res a parlar. Paneque no ha volgut anar més enllà de la línia oficial que està defensant el partit, però sí que ha insistit en aquest missatge, res a parlar, el mateix que el president Illa mantenia fa una setmana.
El govern saben que té una línia molt clara, una línia vermella molt clara de no col·laboració en posicions de confrontació, d'extrema dreta, d'exclusió, d'assenyalament de ciutadans i ciutadanes catalans pel seu origen o per la seva religió. Aquesta és una línia molt clara del govern.
I com bé explicava en Paneque, que és també consellera de Territori, ha aprofitat aquesta roda de premsa posterior a la reunió dels dimarts, ara mateix està compareixent i ha aprofitat aquest faristol per agrair també la feina a qui va ser fins aquest matí el seu assessor. Recordem, el líder del PSC a Ripoll era fins avui també assessor del departament de Sílvia Paneque.
Entesos, doncs gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs pràcticament 12 són els minuts que passen ara de la una del migdia. A partir de demà, el SEM comença a implantar un nou model assistencial coincidint amb l'entrada en vigor del nou contracte del servei d'ambulàncies, de 2.000 milions d'euros durant els pròxims 5 anys i que s'aplicarà per fases. 1.600 ambulàncies noves, que suposen un 20% més que el contracte anterior, dotades amb nova tecnologia, tot plegat amb l'objectiu d'afinar el diagnòstic in situ, quan atenen en el primer moment les víctimes, i, en definitiva, amb l'objectiu de millorar el servei. David Àngel, el desplegament de les noves ambulàncies, de fet, començarà demà.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, les Terres de l'Ebre seran les primeres a veure circular aquestes noves ambulàncies. Dimecres de la setmana que ve serà el torn de Girona i el següent de Barcelona. A partir d'aquí s'aniran desplegant a totes les regions sanitàries de Catalunya. Anna Fonkerni és la directora del SEM.
Globalment el que anem a buscar és adaptar-nos a les necessitats de cada pacient i prendre les decisions de forma àgil i ràpida en el lloc on es trobi el pacient i en el moment en el que ho necessiti. Estem parlant d'un increment d'ambulàncies al carrer d'un 20%, estem parlant d'increment de tecnologia i, per tant, d'un increment de capacitat de diagnòstic a peu del pacient i estem parlant d'un increment d'uns 600 professionals aproximadament.
Les unitats de suport vital avançat incorporen ecògrafs i aparells per fer analítiques de sang i, per tant, detectar infeccions greus, intoxicació per fàrmacs o per valorar la pèrdua de sang, entre d'altres. Joan Escòrcia és el cap d'emergències.
Incorporem aquests nous elements, aparells nous d'aparatatge, que es permet apropar, el que dic, per exemple, l'ecografia en aquells pacients en què han patit un accident de trànsit i es permet detectar hemorràgies in situ i després adaptar l'assistència i el trajat al lloc on realment necessita aquest pacient.
Una altra novetat del servei és que totes les ambulàncies de transport no urgent incorporen la mateixa motxilla de primera intervenció com les d'urgències. David Pomés és el cap de transport sanitari no urgent.
Perquè aquests vehicles estan constantment circulant pels carrers de Catalunya. La probabilitat de que es trobin algú que necessita una ajuda, que necessita una ambulància o que li ha passat alguna cosa és molt alta. Per tant, han de poder parar, atendre, donar una primera assistència fins que arribi la unitat d'urgent, que serà l'encarregada de continuar el servei una vegada l'hagin fet.
Per assolir el seu objectiu, poder atendre els pacients en un termini màxim de 15 minuts de mitjana, el nou contracte també incorpora 700 nous professionals.
Doncs Doncs això que us dèiem, aquest nou model es comença a desplegar a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquesta mitjanit ja hi haurà 40 ambulàncies més i també es canvien algunes de les ubicacions per millorar la cobertura. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Anem a traduir una mica tots aquests canvis.
Doncs mira, ras i cura estem parlant que les quatre comarques ebrenques en global tindran un 60% més d'ambulàncies a partir d'aquesta mitjanit. Algunes ubicacions canvien per reforçar el servei en alguns punts, com ara la Ribera d'Ebre o també l'interior i la costa del Montsià. Sentim Tere Subirats, que és la directora territorial del sistema d'emergències mèdiques.
Per exemple, un usuari d'Alcanar, d'Ulldecona, tenia un SVAM, suport vital avançat medicalitzat, que estava a l'Aldea, que ara serà un suport vital avançat d'infermeria, perquè a Amposta tenim el vehicle d'intervenció ràpida amb metge, con lo qual, si tingués un servei que el pacient necessités un equip multidisciplinar, d'inici aniria al BIR d'Amposta i després aniria, podria anar o bé de Santa Bàrbara o bé de l'Aldea.
En el cas del transport sanitari no urgent, per exemple, es passen de 50 a 86 ambulàncies. A banda, n'hi haurà 3 més donant suport a tot tipus de casos.
Passa pràcticament un minut d'un quart de dues. Sindicats de l'ensenyament i direccions de centres redoblen la pressió al Departament d'Educació. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, planteja al personal educatiu una vaga indefinida fins a finals de curs, mentre l'Assemblea de Direccions a Barcelona també posa sobre la taula la possibilitat de fer dimitir en bloc totes les direccions quan acabi el curs al juny. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Si comencem per aquest primer punt, des d'USTEC han llançat avui una segona enquesta en què pregunten al personal del centre si estan disposats a fer més dies de vaga i quants. Les propostes van des de repetir la setmana d'aturades que es va fer al març fins a convocar una vaga indefinida.
I diem segona perquè ja n'havíem fet una en el seu moment per calibrar si hi hauria gaire gent que seguiria la setmana
aquella
de mobilitzacions.
Que primera sortir... setmana que els hi va sortir bé.
No, hi va sortir un 90 escaig per cent
va
a favor, no?
Va respondre aproximadament la meitat del personal, no va arribar i sí, en aquesta meitat del personal que sí que va respondre, se'n van anar en aquestes xifres. En tot cas, d'aquesta segona enquesta que han llançat avui, n'hem parlat amb la portaveu, amb la Yolanda Segura, que creu, des del sindicat, diuen, s'ha de mantenir la mobilització fins a final de curs, però també volen ser realistes amb la proposta. I són declaracions a aquesta casa, 3CAT Info.
Llavors, val més doncs, que si al final acaba sortint dues setmanes no territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només quatre.
Clar, o sigui, seria no fer vaga cada dia, sinó que s'anessin repartint per no perjudicar tampoc excessivament les nòmines.
És el que ara hem de veure, que surt en aquesta forquilla que va des de cap dia de vaga, un dia de vaga, fins a més de 10 dies.
Ja. Mentrestant, l'Assemblea de Direccions, com dèiem, dels centres de Barcelona, estudia aquesta possibilitat de dimitir en bloc a finals de curs com a mesura de protesta, també.
Sí, també n'hem parlat amb ells, reconeixen que és una mesura contundent i ja diuen que l'han de madurar, però que mostra el seu malestar amb l'acord. Rebutgen especialment que es limiti la capacitat de les direccions per escollir part del personal dels centres. Marta Rubió és portaveu d'aquesta Assemblea de Barcelona i són declaracions per aquesta emissora.
Sorgeix aquest malestar, no?, que s'està creant en la comunitat educativa i en aquest cas més en les direccions, no?, una mica amb el pacte de país aquest, no?, que ha fet departament amb dos dels sindicats. A les direccions ens hem vist absolutament desprotegides, no?, se'ns ha fet servir a nosaltres i al decret de plantilles com a moneda de canvi, no?
Diuen que fins ara el diàleg amb el departament ha sigut molt difícil i que de moment tenen una reunió prevista per aquest divendres.
Doncs ho seguirem també. Mentrestant, el que és el dia a dia a les aules, podríem dir, educació, hem sabut que ampliarà el curs que ve les proves de detecció precoç de problemes d'aprenentatge a 5è de primària, segons ha pogut també avançar aquesta emissora. Afegirà la detecció d'altes capacitats a tots els cursos i també de discapacitat intel·lectual lleugera a 5è de primària.
Sí, aquest curs la prova pilot s'ha focalitzat en la detecció de problemes d'oralitat i de lectura a 1er i a 3er de primària. El curs que ve el departament vol afegir més alumnes, entrarien aquests els de 5è de primària, i més motius afegirà la detecció d'altes capacitats a totes les etapes o de discapacitat intel·lectual lleugera a 5è de primària. Susana Tarapiella, que és la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, ho explica.
creiem que cinquè és un altre nivell on necessitem veure quines són les dificultats que podem tenir per al pas a la secundària. Necessitem veure altres dificultats que poden tenir, no només comunicativa, no només de lectura, sinó altres dificultats que ens podem trobar.
La participació dels centres en aquestes proves de detecció precoç continuarà sent voluntària. Aquest primer any han participat 450 escoles públiques, pràcticament una de cada cinc de tot Catalunya.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
L'home que va denunciar l'exrector del Vendrell per haver abusat d'ell al seminari de Tarragona quan era menor ha lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que aquells episodis li han causat malalties cròniques, problemes psicològics i un enfonsament de l'autoestima. L'investigat és Norbert Miracle i té una condemna per un altre cas amb seminaristes adults. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, tu has pogut conversar amb José Ruiz, que és aquesta víctima d'aquest suposat cas d'abusos.
Hola, Estel, bon dia.
I què t'ha explicat, Montse?
Mira, doncs, José Ruiz, que va tardar més de 20 anys a denunciar-lo, ha donat la seva versió del que va patir quan tenia 15 anys. Parla de vexacions en públic i abraçades lascives en privat, al sofà del despatx del mossèn al Seminari Menor de Tarragona.
Quan estava de bones, doncs, sempre hi havia alguna abraçada, i una abraçada doncs, una miqueta especial, no? Sempre amb algun tocament extra. L'abraçada, sempre la seva mà estava pel davant. Sempre era parlar de parts íntimes dels homes, i si m'agradaven, i si havia fet alguna cosa, i...
Ell diu que té molts problemes de salut i psicològics provocats per aquests episodis i que no s'ha recuperat mai.
Des de llavors, des del meu silenci, jo pateixo dues malalties. Vull dir, el primer any que jo vaig estar amb ell, aquell estiu jo vaig debutar com a diabètic. I després, tot aquest silenci m'ha portat a tenir una fibromiàlgia galopant. Si ara tinc problemes psicològics, és en part per culpa d'ell, no?
Fins i tot en aquests 22 anys de silenci ha arribat a dubtar del valor de la seva vida.
La meva vida, a partir de llavors, ha sigut bastant un desastre perquè vas vivint com pots. Aquesta ferida que portes, aquesta frustració, aquesta ràbia que portes a dins, inclús penses que la teva vida doncs, no val, no?
José Ruiz relata abusos d'autoritat i control fins al punt que els seminaristes diu havien de tenir obertes les portes de les seves habitacions dia i nit i que ell furgava els seus armaris i ha explicat per què no ho ha dit abans.
No ho treus perquè sents vergonya, sents que ningú et creurà.
Tot i els intents, no ha estat possible contactar amb Norbert Miracle, que està per la zona de Torredembarra, on encara fa misses, però té prohibit el contacte a menors i tasques de responsabilitat. Ara l'Arquebisbat de Tarragona ho està investigant perquè el Vaticà ha revocat la prescripció del cas, un cas que anirà al Tribunal de la Rota de Madrid.
I avui hem sentit l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, en què ha assegurat que hi ha perill real de l'aparició de grups mafiosos catalans relacionats amb la marihuana. Sallent fa unes setmanes que va demanar una excedència per dedicar-se a la consultoria privada. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. L'excap dels Mossos ha advertit que, tot i ser molt incipient, hi ha risc que a Catalunya aparegui una màfia autòctona. Sallent ho ha vinculat amb l'arrelament del cultiu i distribució de la marihuana.
Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
I pel que fa a l'amenaça terrorista, diu que l'actual nivell és de 4 en una escala de 5 i ho ha justificat, que sigui així.
Sí, diu que hi ha risc d'actuacions de persones de perfil islamista que s'hagin radicalitzat.
Si no es baixa al 3, és perquè, al fons, tothom tem que en qualsevol moment pugui haver un atemptat. Que no seran els atemptats en el període en què l'estat islàmic doncs, tenia capacitats de projecció de força, però que sí que poden ser persones, sobretot persones radicalitzades.
Sallent ha reconegut que cada vegada hi ha més detencions de persones radicalitzades i d'organitzacions també vinculades a la jihad.
L'Hospital Clínic a Barcelona fa una guia pionera d'atenció a les persones trans per evitar situacions de discriminació, fomentar la sensibilitat i garantir una atenció mèdica respectuosa amb aquest col·lectiu. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la guia va dirigida a tot el personal sanitari del Clínic i és d'obligat compliment. Sorgeix després de l'entrada en vigor al gener de la Llei dels Drets de les Persones LGTBI i després de detectar diverses situacions en què, segons aquest hospital, calia reforçar aquesta sensibilitat i el coneixement sobre com tractar amb el màxim respecte a les persones transgènere. Ho explica la doctora Débora Moreno, de la unitat de paliatius i de l'equip de diversitat del clínic.
Tenir una atenció centrada en la persona amb la seva diversitat, no? Sempre a tenir escolta activa, garantir la confidencialitat i la intimitat, no? En el moment de, per exemple, cridar a la sala d'espera, doncs hauríem de cridar amb els cognoms, no? També, òbviament, preguntar amb quin gènere es defineix millor o...
I posa d'exemple el cas d'una dona trans a qui van ingressar sola en una habitació pensant que li feien un favor.
Encara tenia trets masculins i això va fer que l'equip tingués dubtes. Va pensar en aquell moment que respectava més la seva intimitat posant-la en una habitació individual. Tot això va comportar que, de fet, també arribés al comitè d'ètica perquè va generar malestar a l'equip, sobretot perquè la persona va tenir patiment.
La guia s'ha consensuat amb pacients trans i familiars.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I a Sala, els gironès han posat en marxa un nou espai per ajudar a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. Està situat a l'Institut d'Assistència Sanitària del Parc Hospitalari Martí i Julià. És una sala d'integració sensorial per adults que és pionera a Catalunya. A través del joc se'ls ajuda a processar i coordinar millor els estímuls que reben i que els poden provocar alteracions. La Maria Rovira ha anat a aquesta nova sala, ha parlat amb els seus responsables i també amb alguns usuaris.
La nova sala d'integració sensorial té com a objectiu ajudar persones amb trastorns del neurodesenvolupament que tenen dificultats per integrar diferents estímuls alhora en situacions de la vida quotidiana. Ens ho explicava Aida Palacín, psiquiatra i cap del Servei Especialitzat de Salut Mental i Discapacitat de l'IES, on s'ubica aquesta sala.
És com si anéssim al tren i que el tren es mou molt, que ens toquen tots, que hi ha sorolls, que hi ha olors, no? En aquell moment doncs, tots ens posem nervioses i tenim ganes de sortir fora. Aquest nivell d'estrès també el poden presentar a aquestes persones amb estímuls completament quotidians. Llavors, la idea d'aquesta sala és justament poder proporcionar aquests estímuls un a un i a anar-los combinant de manera que no acabi presentant una disregulació i que els puguin anar ells mateixos autogestionant.
A través de jocs i diferents objectes aconsegueixen treballar els estímuls per separat.
Tenim des de la part vestibular, no? És a dir, l'equilibri, el gronxar-se, del tacte profund, que és la propiocepció, a través de uns coixins on es poden tapar amb unes malles. També tenim una maca que també el podem fer de tapar-se com si fos una crisàlida. Tenim una rampa per on poden treballar la psicomotricitat, on poden fer volteretes, tenim pilotes. Llavors tenim també, no, tots els estímuls doncs, visuals, auditius, no, doncs, amb la música, olfactoris, hi ha tots els estímuls.
Ara me queda una sola, eh? Vale.
Alba Comamala és terapeuta ocupacional i ajuda els participants a fer les activitats.
Allà darrere tenim un columpio que té com una forma de T, que el que fas és quedar com abraçat com un mico o un koala en un arbre, i el que fas és molt treballar la part dreta i la part esquerra i poder arribar a la coordinació dels dos moviments, però treballant-ho de manera separada. O ara mateix tenim a la Sol estirada amb una maca de licra, que el que fa és donar-nos aquesta sensació d'estar abraçats. Quan estem molt nerviosos o quan passem por, a vegades necessitem que ens abracin.
Usuaris com en Ferran i la Sole, com sentíem, ja han provat aquesta nova sala.
Doncs m'agrada molt fer... Ara he fet una voltereta, ara he fet els conos de colors... Moltes coses més m'agrada molt estar aquí. És molt xulo i m'agrada moltíssim.
M'agrada una maca de licra, perquè estic aquí sola i parece que estan les nubes.
Aquesta nova eina permet avançar cap a una atenció centrada en les necessitats de les persones ateses per millorar en la seva qualitat de vida i també l'eficàcia en les intervencions terapèutiques.
Catalunya al dia.
Fins fa 4 anys, la Vall d'Aran era l'únic territori de Catalunya sense un servei d'atenció a domicili. Des d'aleshores, els seus beneficiaris s'han multiplicat per 5, però ara, Sofia Cabanes, l'administració aranesa planteja cobrar per aquest servei.
Bon dia, Estel. Doncs sí, de fet estudien aplicar una fórmula de copagament per a este servei que beneficia persones amb discapacitat, famílies monoparentals o infants en risc i que són ateses a domicili. Eugènia López és la directora dels serveis socials del Consell General.
Aquesta atenció domiciliària ha sigut gratuïta fins ara i s'està estudiant la possibilitat, fa temps que s'està estudiant la possibilitat de que hi hagi un copagament.
Entre els beneficiaris d'este servei hi ha el Manuel Parra, de 82 anys, viu sol a Arres de Jus i dos cops a la setmana rep la visita d'una integradora social.
Serà més d'una, l'encargui el que ha de fer junt, estarà la setmana següent, ja me la porta.
I esta integradora és la Maria Rosales.
La meva tasca és ajudar el Manuel a poder mantenir aquesta vida autònoma i independent que ell porta aquí dalt a Arres. Intentem allargar aquest moment al màxim possible.
El Servei d'Atenció Domiciliària de la Vall d'Aran té 5 professionals.
En punt 2:15, Valls, a l'Alt Camp, estreny el setge contra els abocaments de residus il·legals al polígon industrial. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
La instal·lació de càmeres ha permès enxampar 17 infractors en només un mes i mig, i són dos més que en tot l'any passat.
Doncs sí, l'eficàcia de les 4 càmeres de videovigilància ha quedat provada per lluitar contra un problema que, segons l'Ajuntament, genera un gran impacte econòmic al municipi. Com bé dèieu, des que es va instal·lar les videocàmeres, la policia local de Valls ha pogut identificar 17 persones. A més, les patrulles també han enxampat 5 infractors més. En total, s'han obert 22 expedients. Això significa que en menys de 4 mesos s'han posat un 30% més de sancions que en tot l'any passat. El regidor de Seguretat Ciutadana, Enric Garcia, diu que tenen intenció d'anar movent les càmeres.
Són fixes, l'únic que es poden moure. És a dir, que en aquest moment tenim aquestes càmeres amb aquests 4 punts, però no vol dir que aquestes, ara en algun moment, aquestes càmeres se puguin traslladar a una altra part de lo que és el polígon industrial.
Cal tenir present que les multes per fer abocaments de residus il·legals a Valls poden arribar als 6.000 euros.
Doncs seguim endavant i ho fem, com sempre, a aquesta hora, repassant les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal, com sempre. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui anem de roses.
Sí, ja s'acosta Sant Jordi,
ara
mirava el calendari, falten 10 dies gairebé.
Oi que sembla mentida?
Que ve, no? Doncs vinga, tothom ja està mirant quines roses comprar, ho estan fent a la web i l'app del 3Cat Info.
I llibres, també.
De moment, roses estem mirant. Els llibres venen aquesta setmana, tot arribarà. Diferències entre naturals i preservades.
Esteu mirant el 3Cat Info, vols
dir? Sí, sí, estan acabant d'enllestir tots els articles que veureu i tindreu recomanacions de tot, des de cuina, ficció, no ficció, tindreu teatre, en fi. Ja en parlarem de tot això.
Però primer roses, eh?
Només que sapigueu que en aquesta informació de les roses podreu saber alguns trucs també per conservar-les, més si les voleu assecar, etcètera, etcètera. També sapigueu que seran una mica més cares aquest any.
Alguna recomanació, Marc, avui?
Doncs mira, tota aquesta polèmica que envolta el PSC de Ripoll, aquest cessament avui d'aquests regidors, també ho podreu seguir a la web i l'app del 3Cat Info actualitzat. Ara mateix n'acaba de parlar també des de govern la consellera
Panic,
Portaveu, per tant, ho podreu seguir.
No, i va bé, a més, amb aquestes informacions, que és tot un garbuix de coses, cronològica, i que entra la direcció i la direcció local i la direcció comarcal, per tant, va bé tenir-ho com a guia.
També estem preparant aquesta informació sobre quants regidors ha tingut Ripoll ara aquesta...
No, sí, perquè hi han plegat tots els de l'oposició, no?, pràcticament. Va, Marc, i fa un any de què parlava?
Mira, fa un any anunciava l'Ajuntament que l'històric Capitol, el Teatre Capitol, reobriria com a teatre municipal, que la gestió sortiria a concurs, etcètera, etcètera. A més, en aquest edifici a la Rambla s'hi vol posar també les oficines del Consorci de Biblioteques. Està tancat des del 2020. No sabia que era tant. Per tant, han passat 6 anys ja que no hi ha teatre en aquesta part de la Rambla, a la sala Capitol. Que sàpigues que a principis d'aquest mes s'ha tancat una operació de requalificació per la qual el propietari d'aquest edifici és el mateix que el propietari de l'edifici de Telefònica de la plaça Catalunya, doncs cedirà aquest local a l'Ajuntament, el del Capitol, i a més pagarà les obres de requalificació amb la idea de que seran uns 5 milions d'euros, doncs que amb el que guanya acompanyat de requalificar l'edifici de Telefònica de la plaça Catalunya, doncs podrà cedir aquest edifici i també fer aquesta reforma. Això passarà, esperem, aquest segon trimestre, aquest segon semestre del 2026 i, per tant, la previsió continua sent d'obrir el Teatre Municipal la tardor del 2027.
En poc més d'un any preveuen tenir llestit
una mica
això.
Més d'un any. També és important pensar que les obres de la Rambla encara estan en marxa i ben bé fins a quin any no estaran acabades. Per tant, jo crec que gairebé coincidirà.
Veurem, veurem. Doncs molt gràcies, bé. Marc. Fins demà.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I ara en Marc ja ens ho avançava, que arriba Sant Jordi i comencem a parlar també de roses, de quins tipus se'n vendran i també del preu. Els catalans, en general, aquest any hem perdut poder adquisitiu i, per tant, fa preveure que les roses, que a més no se salven del context geopolític mundial, s'encareixin. Per tant, esperen els majoristes que les vendes s'estancaran aquest Sant Jordi. Segons Mercabarna Flor, aquesta diada se'n vendran uns 7 milions d'unitats, que és una xifra similar a les de l'any passat. David, Àngela, això que dèiem, que la guerra a l'Orient Mitjà han repercutit també en el preu de les roses.
Doncs sí, aquest any dos factors, d'una banda la guerra a l'Iran, però de l'altra l'augment dels sous a Colòmbia, el principal país subministrador de roses, ens faran augmentar un 5% el seu preu, segons en Miquel Batlle, president dels majoristes de Mercabarna Flor.
Aquest any hi haurà una petita pujada degut als conflictes geopolítics que tenim pel tema del combustible, i l'altra que a Colòmbia des del 1 de gener del 2026 per decret llei els sous dels treballadors han pujat un 23%. Clar, tot això, vulguis o no, incideix en el preu, que pot estar en un 5-6%, però que entre el florista i el majorista s'apaivia i pot ser que pugi com a molt un 2% a la venda.
Precisament de Colòmbia ens arriben el 80% de les roses que es comercialitzen per Sant Jordi, un 15% venen de l'Equador i un 5% dels Països Baixos. Segons Batlle, aquest any es podran trobar roses a partir de 5 euros. A partir d'aquí s'encareixen amb el valor afegit que hi aporten els floristes que ja han desterrat pràcticament el plàstic apostant per nous materials més sostenibles i naturals. Per exemple, el felt, la ràfia, el sac, el paper o el cartró. El clàssic cucurutxo, com a contenidor de roses, també està evolucionant cap a dissenys de formes més planes que ocupen menys espai. D'altra banda, pel fet que caigui entre setmana i lluny de la Setmana Santa, aquest serà un Sant Jordi, segons els responsables de Mercabarna Flor, molt participatiu, on a banda dels catalans s'hi afegeixen cada vegada més els turistes i els nouvinguts.
Trenta anys després de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, els seus impulsors i diverses entitats dels països catalans en portaran l'actualització a l'ONU. En un moment de retrocés de l'ús social del català, el nou text vol reforçar la protecció efectiva de les llengües minoritzades davant les noves amenaces del món global com la intel·ligència artificial, les migracions internacionals o els entrebancs institucionals. Marta Vives, bon dia.
Bon dia. El 1996, el PEN català i el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, el CIEMEN, van liderar el document que s'ha convertit en un instrument de referència per institucions, governs i moviments socials d'arreu del món. Amb la complicitat d'una seixantena d'entitats, el document va aconseguir crear un marc comú a l'hora de parlar de justícia lingüística. L'objectiu dels responsables ara és que 30 anys després l'ONU el validi com un document vinculant i que a través del seu Consell de Drets Humans estableixi mecanismes de protecció internacional. Vicenta Tassa és el cap de comitè de drets lingüístics del PEN català.
L'èxit de l'assumpció de la declaració per part del Consell de Drets Humans de Nacions Unides ve de la pressió que puguen fer totes les entitats d'arreu del món i la legitimació que tinga també aquesta actualització de la declaració.
El nou document es presentarà el 2028 després d'un procés participatiu i coincidint amb la Declaració Universal dels Drets Humans.
L'Ajuntament de Valls a l'Alt Camp crea un pla de recol·locació pels treballadors afectats pel tancament d'International Paper. El consistori ofereix orientació laboral, formació, intermediació amb empreses i suport a l'emprenedoria per atendre aquests treballadors que s'han quedat sense feina arran del tancament de la fàbrica paperera. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tot plegat s'ha assegut després d'una reunió amb el president del comitè d'empresa de la fàbrica de Valls, Albert Caral. L'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Valls Genera, ha creat aquest pla específic de recol·locació i de transició professional pels treballadors afectats per aquest tancament. Rosa Rovira, regidora d'Empresa i Ocupació, remarca que cal un esforç per no perdre talent i mà d'obra al territori.
I és un talent que no pot perdre el territori. Per tant, nosaltres el que fem és posar a la seva disposició tots aquests recursos per intentar reocupar a les persones el més aviat possible.
Segons l'Ajuntament, s'ha fet una diagnosi individualitzada de cada cas per definir un itinerari personalitzat i s'ofereixen cursos per millorar competències, adaptar-se a les demandes del mercat laboral, en un pla que també contempla la possibilitat de reorientació professional, l'accés a programes que combinen formació, contractació i suport a l'emprenedoria.
Entesos, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Un poc més de 5 minuts i 3 quarts de 2. I ara parlem de l'humorista Jair Domínguez, per qui Vox demana 2 anys de presó per dir a Catalunya Ràdio que cal combatre el feixisme amb un cop de puny a la boca. Doncs bé, ell ha negat avui a l'Audiència de Barcelona que volgués incitar d'aquesta manera a la violència, Montse Mas.
Sí, Domínguez també ha al·legat que el que va dir el 2021 en un espai humorístic del matí de Catalunya Ràdio va ser una expressió metafòrica dirigida al feixisme i no a Vox. I a la sortida del jutjat ha declarat que se sent perseguit.
Bé, al final et sents una mica perseguit en aquest sentit, perquè són moltes vegades, sempre per diferents motius que són el mateix, que és coartar la llibertat d'expressió. M'estranya també que es donin per al·ludits tan fàcilment Vox quan parles de combatre el feixisme i el nazisme, però per alguna cosa serà.
La Fiscalia demana l'arxivament de la causa en considerar que les paraules de Jair Domínguez eren humorístiques i sense perill real, i la defensa en sol·licita l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.
Catalunya al dia.
I ara marxem fins a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que ha estrenat aquest migdia la seva nova ubicació marítima al Port Vell de la ciutat. Fins divendres, el certamen de moda presentarà 26 desfilades i un programa d'activitats paral·leles. Des de Barcelona, Òscar Callau, com valoren els assistents aquesta passarel·la amb vistes al mar?
Bon dia, Estel. La nova passarel·la 080 està instal·lada a la Marina Vela, és a dir, a tocar de l'hotel conegut popularment amb aquest nom i el que seria l'antiga escullera, l'antic trencaones del port de Barcelona. El lloc on es faran les desfilades és un edifici efímer, una construcció metàl·lica i de vidre que té cortines perquè les desfilades es puguin fer en la foscor que necessiten els professionals. La directora de la 080, Marta Coca, està molt satisfeta amb el resultat d'aquesta nova ubicació, tot i que és conscient que s'ha de sotmetre a la prova de foc, que són les desfilades, que encara no han començat.
Falta un parell d'hores per obrir el públic i fer la primera desfilada, però les models que ja estan treballant aquí des de fa un parell de dies, doncs els encanta. És que és molt diferent. Hem canviat totalment la inspiració, ara és mar i són vistes i no tan edifici, i jo crec que de moment les marques ho estan acollint molt bé. Ara veurem aquesta tarda el públic.
Pel que fa als elements que hi ha al village obert al públic, les parades, per exemple, aquestes són les primeres impressions dels seus responsables pel que fa a aquesta nova ubicació marítima. Sentim, per exemple, la dissenyadora Paola Mulet.
Jo crec que bé, el lloc és idíl·lic, al costat del mar que representa Barcelona, tot i que bueno, el modernisme també representava Barcelona, no?, en el Sant Pau, però crec que és interessant, és un espai més gran, més obert, que pot anar bé.
Veurem, doncs, a partir d'aquest migdia com es desenvolupa el programa d'aquestes 26 desfilades, però amb aquest dia magnífic i aquesta llum mediterrània tot apunta que anirà força bé.
Aquest camí tan fi, qui sap on mena.
I aquesta que sentim és Conxita Badia, la soprano que avui reviurà a través d'aquest espectacle que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat farà al Palau de la Música. Un concert històric que no es va poder arribar a fer per motius històrics, perquè la Guerra Civil no va permetre-ho. Estel Coletas.
Es tracta de la novena sinfonia de Beethoven, l'obra que Pau Casals i la soprano Conxita Badia estaven assajant quan va esclatar el conflicte el 1936. El concert tindrà dues parts, una primera dedicada a Conxita Badia amb Rosa als llavis i Memòries de Conxita, i una segona ja representada en altres ciutats amb la novena de Beethoven. Flora Puntós, presidenta de la Fundació Simfònica i de Cambra.
D'alguna manera, l'orquestra, que de temporada ha fet els 35 anys, s'ha volgut també sumar a totes aquestes efemèrides. Volem recuperar aquest moment o fer el dol d'aquells moments que no es van poder fer.
L'espectacle, dirigit per Salvador Brutons, és un dels actes centrals de l'any Conxita Badia i que acollirà un ampli repartiment vocal i uns cors de 180 cantants.
I seguim amb commemoracions. Una vintena d'admiradors i deixebles de Montserrat Torrent, arribants d'arreu d'Europa, participaran en els actes del centenari del naixement d'aquesta organista. Just divendres fa 100 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, li lliurarà la medalla centenària de la Generalitat en una trobada que farà amb ella a nivell privat. Montse Camps, bon dia.
Bon dia. Els actes arrencaran demà al vespre amb un concert a la Catedral de Barcelona dirigit per l'organista Juan de la Rubia, que remarca com Torrent va haver de lluitar contra la incomprensió.
Aquesta incomprensió que de vegades genera, doncs, que una dona es dediqui a la música, sigui mitjançant la composició o sigui amb la interpretació d'un instrument, i podeu imaginar, la Montserrat ho ha explicat moltes vegades, no? La incomprensió que generava en un món, el de l'orgue, que era un món d'homes, no?
Dissabte es farà el segon concert d'homenatge al Palau de la Música i l'organista obrirà tota sola l'espectacle i l'acompanyaran fins a 21 organistes. Albert Torrents és comissari de l'any Montserrat Torrent.
Però sí que volíem que fos molt representatiu, que vingués molts organistes, i al final són 21, més la mateixa Montserrat. La selecció, finalment, en consens amb ella, evidentment, es va arribar a aquesta llista de 21, als quals es va donar via lliure perquè triessin el repertori que volguessin.
Aquest concert l'enregistrarà Catalunya Música i també la plataforma Palau Digital.
Doncs passa pràcticament un minut de 3:15 i ara canviem de registre.
I el pañuelín de seda, morena mía, al pasar junto al puente, cayó a la ría, y que con lena mare me van a pegar.
És un dels noms de moda, és Rodrigo Cuevas, que juntament amb Luz Casal, amb Lila Downs o amb Gerai Cortés són alguns dels noms que passaran aquest estiu pel Festival Camp de Mar de Tarragona. És un esdeveniment de caràcter municipal que vol acostar disciplines com la música, la dansa i el circ al gran públic, però també Clara Echevarría Domingo amb una clara aposta per l'accessibilitat.
Sí, exacte. L'Ajuntament de Tarragona ja havia treballat per fer arribar persones invidents o sordes alguns espectacles, però enguany l'oferta s'amplia amb concerts com el de Rodrigo Cuevas o l'espectacle de dansa de la companyia Malpelo. Guillem Rius és tècnic de cultura de l'Ajuntament.
El que estàvem mirant és de cada vegada aquesta oferta ampliar-la a el que és el Festival del Camp de Mar. Ara mateix tindríem aquests tres concerts grans que s'ofereixen amb el tema de Blue, del bucle magnètic, les motxilles vibratòries, el llenguatge de signes i també el sobre títols, però enguany incorporem una novetat, que és l'audiodescripció en temes de dansa.
Entre el 26 de juny i el 14 d'agost s'han programat una vintena de propostes per a tots els públics, algunes de les quals gratuïtes i de petit format, amb el principal objectiu d'acostar la cultura a tothom.
I ara que ve Sant Jordi, ens fem ressò del primer llibre que ha publicat el McLari. És una novel·la titulada La casa dels àngels, que és precisament el nom que té la casa-museu on ell viu i que a la vegada es pot visitar també. És una casa del segle XVI, Pere Joan Álvarez, que protagonitza aquest llibre.
I tant, la novel·la va intercalant capítols en què ens remuntem al segle XII amb històries i llegendes basades en casa seva i en què repassa també la vegada el procés de compra i adaptació del casalot. Josep Maria Lari, el mag Lari, assegura que la casa és un personatge més del llibre.
De fet, la casa és un personatge més, jo diria. És el personatge central de la novel·la i dins d'aquesta casa passen tantes coses, però les més importants són tots els fets moguts per les passions.
Una novel·la on la gent de Castellserà podrà reconèixer personatges del poble.
La gent del poble, quan la llegeixin aquesta novel·la, hi entendran coses que no entendrà la resta de la gent, no? Si ets del poble i has viscut i has conegut segons quins personatges.
Una casa dels Àngels on, segons la llegenda, hi va passar una nit el Sant Grial, la copa que Jesús va fer servir durant el Sant Sopar, un Sant Grial molt present en un llibre editat per Pagès Editors.
El ferro ha estat durant segles un dels motors econòmics al Pirineu i ha deixat un gran patrimoni. Ara un projecte transfronterer vol posar-lo en valor per donar continuïtat a aquesta indústria. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, les mines de ferro, les fargues o els forns formen part del paisatge del Pirineu i ara el projecte Pirfer Plus vol reimpulsar aquest paper important de la metal·lúrgia. Oriol Lázaro és l'alcalde de Campdevànol, al Ripollès.
La història que tenim al Pirineu és una història de ferro. A banda i banda hem tingut tant mines com forjadors i posteriorment indústria, tota ella vinculada al ferro, que va fer créixer aquestes valls del Pirineu i que ara el que fem és posar en valor tota aquesta història.
Ho faran creant espais d'intercanvi de formació per donar continuïtat a aquests oficis i per generar i atreure talent. Marc Garriga és el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Gent que es vol dedicar a la forja tindrà la possibilitat de formar-se per anar millorant aquest ofici. És un ofici molt antic, però que s'està perdent una mica el coneixement. I llavors aquest projecte el que busca és intentar frenar això i que la forja torni a fer una mica de pal de paller, sobretot en zones rurals.
Per exemple, es faran cursos de forja a Lins, al Pallars Sobirà, una escola de forjadors a Arles, al Vallespí, o un centre tecnològic industrial a Campdevànol.
10 minuts i les dues del migdia. S'han reprès les obres de restauració del castell de València d'Àneu després de l'aturada hivernal i s'ha fet amb una inversió de 600.000 euros per consolidar les muralles i millorar els accessos, també. És una actuació que ha de permetre preservar un dels elements patrimonials més importants del Pallars Sobirà i reforçar-ne també l'atractiu cultural. València d'Àneu, Pau Rovira.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. Els treballs que es van iniciar la tardor passada s'havien aturat per les condicions meteorològiques i ara es tornen a posar en marxa amb la consolidació de diversos trams de muralla, especialment els sectors més degradats del recinte. Ho explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
S'està intentant, doncs, per exemple, els trossos de muralla que quedaven encara en peu, conservar-los, doncs, amb una mica amb obra, fet tot d'unes parts noves per donar-li més presència i que aquestes parts noves ajuden a consolidar la muralla antiga.
A més, també es crearà un nou camí d'accés per a vianants i s'instal·larà enllumenat per facilitar-ne la visita i millorar la seguretat. Irene Rodríguez, tècnica arquitecta encarregada del seguiment de les obres.
El camí que s'està fent per accedir al castell està intentant recuperar el camí antic d'accés al poble vell i al castell, com si fos el camí original que hi havia abans per accedir a aquella zona que hi havia hagut des d'Esterri.
La intervenció vol posar en valor aquest conjunt històric que va ser centre del comtat del Pallars i un dels símbols més rellevants de la història medieval del territori.
I en canvi s'endarrereix una vegada més la reobertura dels banys vells de Banyoles a tocar de l'Estany després de les obres de reforma que s'hi estan fent. És un dels espais més populars de Banyoles on no només per anar a banyar-s'hi, sinó també per la zona de bar i restaurant que hi ha en unes plataformes de fusta allà arran d'aigua. Fèlix Martín, se sap quan podrà tornar a obrir aquest espai?
Hola, bon dia. Doncs no concreten dates, però sí que ho volen tenir llest d'aquí a poques setmanes. I és que els treballs van començar fa més d'un any, però van quedar aturats perquè l'adjudicatària hi va renunciar. Una altra empresa els ha continuat i si bé l'objectiu era tenir-los aquest abril, abans de Setmana Santa, encara falten uns serrells per tenir-ho tot a punt, ha concretat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.
Estem
a la traca final del projecte, però farem aquest assentament que li toca, perquè ara obrir-ho sense allò pintat i tot això, fem una setmana més i acabem-ho tot.
Els Banys Vells són un dels espais emblemàtics a la riba de l'Estany de Banyoles. A més de l'espai de restauració, el projecte inclou una millora en els accessos a l'aigua.
Quimet.
Colometa! Colometa! Baixa al carrer que et vull ensenyar una cosa.
No vaig vestida.
Ja veuràs quina sorpresa.
Jo també en tinc una per tu.
Primer la meva.
Doncs és aquesta escena inconfusible de Sílvia Munt a la Colometa de Mercè Rodoreda a la plaça del Diamant. El govern ha anunciat avui els noms dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements de la Generalitat. En total són 20 persones, entre les quals doncs Sílvia Munt, actriu, directora, guionista també. També rebran aquest distintiu l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, l'escriptora Maite Carranza, l'actor Enric Major i la dissenyadora Rosem Mercè, a més de la periodista Júlia Otero. A títol pòstum també es concediran creus de Sant Jordi al cuiner Fermí Puig, al teòleg Josep Rius i a l'activista social Enric Morist. També s'atorga 10 entitats, entre les quals destaca, per exemple, les fundacions Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.
Esports.
Cinc minuts ara per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga aquest vespre a l'estadi Metropolitano la continuïtat a la Champions. Els blaugranes necessiten apel·lar a la remuntada, al miracle gairebé davant l'Atlètic de Madrid, per capgirar el 0-2 en contra de l'anada i per aconseguir la classificació per les semifinals.
Un repte molt complicat, com deies, però que el tècnic blaugrana Hansi Flick no descarta. Això sí, l'alemany demana als seus jugadors que se sentin entrin més en el joc que no pas en el resultat advers que ara mateix tenen.
Primer hem de fer el primer pas, que és demà. Ens hem d'enfocar en jugar bé, no tant en el resultat. Perquè quan juguem bé podem fer gols.
Per la seva part, Lamine Yamal assegura que ells ho intentaran fins al final.
Prometemos que... que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
El tècnic alemany té el dubte de Marc Bernal, que ahir va viatjar amb la resta de l'equip, tot i no tenir l'alta mèdica, després de fer-se un esquinç de turmell ara fa uns dies, i les baixes segures de Cubarsí, que està sancionat, i dels lesionats Rafinha i Christensen. A l'Atlètic de Madrid, per la seva banda, tot i el 0-2 que tenen a favor, no se'n refien. El capità Coque assegura que estan igual de motivats.
Mis compañeros están motivadísimos, obviamente. Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Si me digas a decir lo contrario, sería súper, súper extraño. Pero bueno, mis compañeros están motivados, con ganas, obviamente con respeto al rival que nos enfrentamos, pero con muchísimas ganas de hacer un partidazo de aquí en nuestro estadio y llevarnos el partido para poder estar en semifinales.
Més de 2.800 aficionats del Barça donaran suport a l'equip blaugrana aquest vespre al Metropolitano. El partit començarà a les 9 i, com sempre, podreu seguir la transmissió que en farem a la TDT de Catalunya Ràdio. Per cert, el Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA ha rebutjat la queixa formal que el Barça va presentar la setmana passada per sentir-se perjudicat, deien, per l'arbitratge del romanès Ivan Kovac al partit d'anada dels quarts de final davant l'equip madrileny. Segons la UEFA, el Comitè de Control, Ètica i Disciplina considera inadmissible la reclamació del club blaugrana.
I el Barcelona Open de tennis viu avui la segona jornada de competició que coincideix amb el debut dels principals favorits al títol, com ara el cap de sèrie número 1 del torneig, que és Carlos Alcaraz.
També avui debuten altres favorits al títol, com l'italià Muset, i els russos Kachanov i Rublev, o l'australià Demiñaur, que ha estat el primer a estrenar-se aquest matí i que ha passat ronda guanyant l'austríac Hofner en 2 sets, 7-6 i 6-4. Per la seva banda, com dèiem, Carlos Alcaraz té previst debutar a primera hora de la tarda. Ho farà davant el finlandès Virtanen.
Bueno, es uno de los torneos más especiales que tengo en mi calendario, sin ninguna duda. Aquí tengo muy bonitos recuerdos, y no solo por jugar el ATP, sino por todos los torneos que he jugado desde que era pequeño. Así que tengo muchísima ilusión por empezar el torneo. Y un poco cansado ahora mismo, pero la verdad que contento y con muchas ganas.
Ahir, en la jornada inaugural, destaca l'adeu de Stanis Wawrinka, el suís, que va perdre contra Cameron Norrie a la primera ronda en la seva última participació al torneig barceloní. Va rebre un homenatge a la pista central, a redirà a final de temporada als 41 anys. De la resta de la jornada, destaquem també les eliminacions de Jaume Munar i Jack Draper i les classificacions per la segona ronda de Rafa Kodar, Corentin Mouter i Tomàs Echeverri, entre d'altres.
En bàsquet, la penya s'ha entrenat aquest matí a Badalona abans de marxar aquesta tarda cap a Grècia, on demà es juga a la final a 4 de la Champions a la FIBA.
El Joventut viatja aquesta tarda amb vol xàrter cap a Atenes, on demà juga, com deies, aquesta classificació davant l'AEK en el tercer i definitiu partit de quarts de final. El tècnic Dani Miret recupera Guillem Vives, que de fet ja va jugar uns minuts a la Lliga a Manresa, i també podrà comptar amb el pivot suec Simon Birgander, segons acaba d'informar el club fa una estona, que en el darrer entrenament ha tingut bones sensacions. En canvi, el croat Ante Tomic segueix sent baixa.
I molt breument, un apunt de waterpolo. Avui es juga un partit de la Lliga masculina i un altre de la femenina.
A la masculina, 3:15, Cavalla de Ceuta, Sabadell, 20a jornada, i a la femenina, Catalunya-Mataró, a partir de les 9, partit de la 18a.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
El compositor i pianista luxemburguès Francesco Tristano farà aquest divendres un concert molt, molt especial i, a més, gratuït. Serà especial d'entrada per l'escenari a la Suda, a Lleida. I també serà especial per l'homenatge que retrà Ricard Vinyes en el marc dels actes per commemorar els 150 anys del naixement del pianista lleidatà. Tristano és, d'esperit, deixeble de Vinyes, en tant que defensa la fusió entre la música clàssica i la més contemporània. I això farà Francesco Tristano al Castell del Rei, al turó de la Seu Vella de Lleida. Un viatge a través del so, del barroc a l'electrònica. Cordeu-vos el cinturó. Fins demà a la 1 del migdia.